Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé. Bon dia a tots els que esteu escoltant el programa des de la Cala RTV i als que esteu seguint-ho també a través del YouTube.
Bon dia a tots.
Bon dia a tothom. Què? Moltes pel·lis, no?
Avui tenim una feinada.
Avui
hem d'agafar una pala grossa.
Hem de posar el turbo. Sí.
Mira, tenim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pel·lícules, senyores i senyors. 13 pel·lícules.
Fem locus.
Per tant, això ho farem a la velocitat del raio.
A la velocitat del raio.
No el Vallecano, l'altre.
Doncs, vinga, a la velocitat del raio Vallecano ens hi posem.
Vinga, comencem per la primera, Montse, va.
I comencem per la primera, que és l'única pel·lícula americana de la setmana i que, a més, es va estrenar ahir la nit. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick és la seqüela de Top Gun de l'any 1986, que era una pel·lícula dirigida pel Tony Scott, en la que participava doncs, un Tom Cruise 24 anys més jove, perquè clar, en aquests moments el Tom Cruise ja té quasi 60 anys i està fent el...
Serà que són 30 anys de diferència.
No, 1986-2022.
Ah, vale.
Per això dic 24 anys. En fi, que la pel·lícula està dirigida per Joseph Kosinski, és el mateix director de Tron, Legacy o Héroes en l'Infierno, com deia, protagonitzada per Tom Cruise, el mateix protagonista de l'anterior pel·lícula, i a més, doncs, amb actors com Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Ed Harris i Val Kilmer, que ja participava a la primera pel·lícula. Val Kilmer, amb aquests problemes de salut que té...
Sí,
i
del... Que surt lo justet.
Que surt lo justet.
I bastant tocat, ja.
Tocat, i com es veu en aquest documental que vam anunciar fa un parell de setmanes i que està disponible a Filmin.
A veure, ja han passat aquests 20 i tants anys,
Sí.
I el Pete Maverick Mitchell, que és el Tom Cruise, havia estat un dels millors aviadors de la seva època, condecorat, medalles de combat, mencions, responsable de fets legendaris, I ell no esperava tornar a l'Acadèmia de Pilots de Combat, Top Gun. Top Gun és el nom de l'Acadèmia de Pilots de Combat.
Sí.
I resulta que allà necessiten un instructor de vol per formar una nova generació de pilots de combat molt joves, i allà hi va ell. Coneixerà a Bradley, que és fill de Gus. Gus era un amic d'ell que va morir en el seu moment, en la primera pel·lícula, per entendre'ns. I ara, doncs, ell s'adaptarà a la nova tecnologia i a la guerra amb drons i tot això.
Clar, perquè la tecnologia...
En tots aquests anys han canviat.
Imagina't el que ha canviat.
Per tant, avions a tota velocitat, amunt i avall, endavant, endarrere...
Sí. Bueno, diuen que el que pilota l'avió és ell, eh? O sigui, a part d'alguns cromes...
Bueno, ell és pilot d'avió.
Ell és pilot d'avió. Però és pilot d'avió militar.
Militar, sí.
I, per tant, molts dels girs aquests que fan dels avions...
Sí, però
hi ha molta part de croma.
En aquesta pel·lícula, els avions militars actuals no hi deixen pujar aquest senyor, el deixen enfilar, fer les preses de la cabina com si ens moguéssim, però aquí ets, m'entens?
Sí.
I després l'avió el posen a córrer amb un que hi entengui.
En fi, d'aquestes pel·lícules, a veure, és d'aquelles trepidants, a més que s'ha de veure al cine perquè hi ha tota aquesta dansa d'avions, que està bé.
Molt bé.
Seguim?
Doncs vinga, anem per una altra.
Anem per les que s'estrenaran aquesta nit i comencem amb la pel·lícula francesa Macré.
La víctima no identificada era mujer. Le asestaron 5 puñaladas de forma desordenada y a muy poca distancia.
Macré és una pel·lícula escrita i dirigida per Patrice Leconte sobre la novel·la de Georges Simenon, que són aquestes pel·lícules de l'investigador. I Patrice Leconte és el mateix director de Voir la mer, no molestar, mi mejor amigo, o El marido de la peluquera.
Oh, quina pel·lícula més bona. Aquesta a mi em va deixar assenyalat per sempre.
Una confidència que direm aquí davant del programa de ràdio. És la primera pel·lícula que em va a veure quan vam començar a sortir junts.
Ah, sí? No me n'escoltava jo.
Jo sí. Perquè, a més, és una pel·lícula que
era bona.
És bona i trista.
Però és boníssima.
Sí, home, però vas portar una pel·lícula que dius, per favor. En fi.
Bueno, s'has de posar a prova.
Sí, està clar.
A les aspirants.
Molt bé.
Jo faig selecció de personal.
Tu fas selecció de nòvies, oi? Ja m'ho imaginava jo, això. Bé, la pel·lícula està interpretada en el paper principal per Gerard Depardieu, que està immens.
És boníssim.
I no només immens
de gran,
de roig,
però també de personatge.
Paper, exacte. El mateix protagonista de Novecento, que jo diria que és la pel·lícula que més el pot identificar, i el Cyrano de Bergerac. L'acompanyen Aurore Clement, de París, Texas, o una nova amiga, Melanie Bernier, de La Delicadesa. Està bastant ben valorada. Bueno, jo penso que l'atractiu principal, doncs, és aquest nou Gerard Depardieu, no? Que sí, passa en diferentes etapes a la seva
vida. A
veure,
el personatge de Maigret ha fet diverses pel·lícules, ja, sí, no? Però bueno, sí, aquí sí, estem a la dècada dels anys 50, uh-huh, i estem a París, i el cos d'una jove molt guapa, vestida amb un trajo elegant de nit, uh-huh, apareix morta al mig d'una plaça. Resulta que l'inspector Gilles Maigret és el que s'encarrega d'investigar aquest cas, però resulta impossible identificar la víctima. Ningú la coneix, ningú sap qui és aquella noia. A base d'anar fent indagacions, el Maigret es troba amb Betty. Betty és una delinqüent, una noia també jove, que s'assembla bastant a la víctima. I tot això desperta en ell el record d'una altra desaparició molt més antiga, però que el va tocar íntimament. I, per tant, aquí entra la situació, no? No és una investigació, diguem, normal, sinó que és una que li afecta personalment.
I per això té aquesta pinta atormentada, oi? Encara que sigui en el trailer ja es veu. Molt bé.
Bueno, aquesta té bona pinta, també.
Té bona pinta, té bona pinta. No, n'hi ha moltes de bona pinta aquesta setmana.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, seguim amb una altra pel·lícula, i en aquest cas és El Comensal.
Papá, desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué?
El Comensal és una pel·lícula escrita i dirigida per Ángeles González Sinde. Aquesta directora, bàsicament, ha desenvolupat la seva professió com a guionista. Mm-hmm. I aquesta és la seva segona pel·lícula després d'Una palabra tuya. La pel·lícula està basada en una novel·la de Gabriela Ibarra i està interpretada en els papers principals per Susana Abaitua, que la van veure a Pàtria, per exemple, sí, a Ginés García Millán, de Velvet, Isabel o El Catedral del Mar, i Adriana Ozores, que l'hem vist recentment també a Taimai Invisible o també a Velvet.
Bé, El Comensal, sí, fets reals, i és l'adaptació d'aquesta novel·la, que és autobiogràfica, de la Gabriela Ibarra, que en realitat explica les seqüeles que va representar per a la seva família l'assassinat a mans d'ETA del seu avi patern, que era empresari, era exalcalde de Bilbao i era expresident de la Diputació de Biscaia. Per tant, era un tio important. Sí. Vale? La Gabriela va viure aquesta situació, l'assassinat del seu avi, quan ella tenia 12 anys d'edat. I anys més tard, quan ja és adulta, diríem, els problemes
s'agreugen, no?
Es mantenen, i en canvi s'agreugen quan a sa mare se li diagnostica un càncer.
Vale.
I per tant, és bo perquè et presenta, fins ara normalment, en les pel·lícules d'atemptats o de grups de terrorisme, etc., és el moment del terrorisme, el moment de l'acte terrorista, i és els familiars i els terroristes. Vale? Aquí acaba. I aquesta et parla una generació més tard.
Clar.
O sigui, com allò ha afectat el que era un criu, que en principi sembla que l'han tingut al marge del problema, i quan aquest criu es torna gran, que diu, escolta, per què no em veu explicar el que va passar? Jo vull saber. I com el seu pare, en aquest cas,
sí, intenta
amagar el tema, no? Està bé, el tràiler dona bon rotllo,
sí,
també.
Sí, sí, sí. Aquest senyor van demanar 1.000 milions de pessetes de rescat.
Sí, sí,
en el seu moment,
sí, sí, sí,
que 1.000 milions... I aquest senyor, que va ser alcalde de Bilbao, i a més va estar en la Diputació,
sí,
i tot,
sí,
això,
sí, sí,
l'any 52, que ja era regidor de Bilbao, Franco el va destituir perquè va demanar el concert econòmic pel País Basc.
Ah, sí? Que bo!
O sigui, en plena dictadura,
sí.
Va demanar el concert i, de fet, durant la transició va ser dels que va treballar pel concert econòmic i per l'Estatut d'Autonomia.
Però sense ànim de parlar malament d'ell, era un provost de la dictadura.
Sí, home, sí. Però que m'ha fet gràcia el veure una mica la seva biografia.
I, per tant, que ETA mateix algú estava, no té explicació, però s'entén que era l'enemic dels etarres.
Està clar. No l'estic santificant, eh?
No, ja ho sé.
Però que va fer gràcia a l'hora d'informar-me a veure qui era aquest senyor, de dir,
sí.
Mira, veus?
Anem per una altra, Montse.
Anem per una altra, vinga. I en aquest cas és una pel·lícula libanesa, Costa Brava, Líbano. Costa Brava, Líbano està escrita i dirigida per Munia Akel, però a més en el guió hi ha col·laborat la Clara Roquet, la directora catalana d'Els dies que vindran, 10.000 quilòmetres, Petra, Libertat. Per la Munia Akel és la seva primera pel·lícula, de fet fins ara només havia fet curtmetratges, i en els papers principals hi ha Nadine Labaki, que la vam veure a Cafarnaún, o a Homemade, o estan ara fent Perfectos Desconocidos, la versió libanesa, també. Yuma Marwan i Saleh Bakri, de La invitació de boda, o The Present, que també La invitació de boda també és una pel·lícula de les que ens va agradar molt. Bé, de fet, és el debut, com deia, d'aquesta directora, i justament en aquest debut doncs és una pel·lícula que ja està nominada a l'Oscar, o sigui, proposada a l'Oscar com a pel·lícula estrangera 2022.
Mm-hmm. A veure, aquí tenim la família Badri, que ha escapat de Beirut, ha marxat de Beirut, per construir el seu futur lluny de la contaminació i lluny del jaleo de la gran ciutat. És una mena d'oasi de resistència al capitalisme global, d'acord? Hi ha una concepció de dir, hem de viure tranquils a la muntanya i deixar-te d'històries.
Sí.
Què passa? Que comencen a fer un abocador al costat d'on estan. I, per tant, a mesura que va avançant la construcció d'aquest abocador i tot això, comencen a aparèixer problemes. Ells tenen els efectes de l'abocador, per tant, ja no és tan sa, i a nivell familiar, doncs, es comença a replantejar què estem fent aquí i jo vull marxar.
Ens han portat la merda i el capitalisme a casa.
Exacte.
O sigui, nosaltres fugíem
I per tant, hi ha tota la problemàtica que tenen a nivell familiar aquesta gent que s'han anat a viure allà i que allò se'ls hi complica, no? Mm-hmm. I com també això, com el capitalisme porta la merda a qui sigui.
Sí.
Si algú se'n va d'allà, li porten a casa.
Això mateix.
Bueno, està molt bé. El color em recorda molt les pel·lícules aquestes mediterrànies.
Bueno, és una mica com aquestes del 1993.
Sí.
Aquestes,
sí.
Són pel·lícules mediterrànies.
Sí.
És que és això, és la llum mediterrània, a més, amb aquest camp. Sí.
També té bona pinta.
Doncs vinga, anem a una altra que té bona pinta, però per inquietant. Sundown.
Me dejaste con todos los problemas. Te has escondido.
Sundown és mexicana, una pel·lícula escrita i dirigida per Michel Franco, el mateix director del Nuevo Orden, que també la vam explicar, i les Hijas de Abril, perdó, i està interpretada per Tim Roth.
Sí.
Tim Roth, de Reservoir Dogs, de Los Ocho Diosos, de Lies to Me, Four Rooms,
Sí.
És aquest tio...
No, és bo, és bo.
A mi m'agrada molt. De la Charlie...
Camina raro,
una mica despenjat.
Sí. és raro, però és bo.
L'acompanya Charlotte Gainsbourg, de Melancolia, Nymphomaniac o 21 Gramos, i Mònica del Carmen, que ja va aparèixer a l'altra pel·lícula de Michel Franco, Nuevo Orden, com dèiem. Bé, una pel·lícula, jo amb el tràiler, inquietant, angoixant, no saps exactament ben bé què passa, però és gros.
Sí, mira, la família britànica Bennett, una família benestant, disfruta d'unes vacances relaxadíssimes en un resort a Acapulco. I resulta que tenen una trucada que els hi anuncia un succés fatal, diria, que no, ningú ens explica quin és. Vale? Aleshores, la dona, o la Alice, que ho fa la Charlotte Gainsbourg, decideix interrompre el viatge de seguida. En canvi, Neil, que és el Tim Roth, l'home, fa veure que ha perdut el passaport i que no pot marxar, i es queda a Mèxic, perquè ell respon d'una manera indiferent a aquesta tràgica notícia, no? Aquesta actitud, doncs, clar, embolica les diferències entre ells fins a arribar a uns límits imprevistos, ja.
Sí, sí.
D'aquí la intriga no sabem de què va, en realitat.
Però hi ha una crítica del País que diu: la deixadesa del personatge intriga el públic, i és veritat. Ell es va degradant, ell es va deixant, i dius, però què cony li passa, no? I aquí és on hi ha la intriga.
Cada vegada està més passiu i més tirat allà.
Sí.
Va, bé, una altra.
Una altra, vinga, doncs no ens movem d'Amèrica, i ara és una pel·lícula, en aquest cas, colombiana. Memòria.
It's like a rumble from the core of the earth. Bam! And then it shrinks.
Memòria està escrita i dirigida pel director tailandès Apichatpong Beresetakul.
Molt bé.
Molt bé, has vist?
Cal Beresetakul.
Just. I és el mateix director d'Un clair bonhomme recuerda sus vidas pasadas o Phantoms of Namibia. El paper principal està interpretat per Tilda Swinton, que és la mateixa de Doctor Strange, del Curioso Caso de Benjamin Button, de Moonrise Kingdom, de Quemar Después de Leer, i la voz humana que la va fer amb Almodóvar, ara estrenada fa poquíssim. També hi apareix Jean Balibar, que la van veure a Los Miserables i a Cold War, i Elkin Díaz, de El Rey o Sobreviviendo Escobar. Aquesta pel·lícula, que està prou ben valorada, va tenir el premi del jurat ex aequo del darrer Festival de Cannes, va ser millor pel·lícula al Festival de Chicago, va participar a la secció oficial de Sevilla i va tenir 4 nominacions i premi millor so dels Premis Platino. És una pel·lícula una mica abstracta, és d'aquelles d'art i ensaio.
No, però està bé. Ei, suggereix molta cosa.
Sí, sí.
Que no saps què és, però bueno. Tenim una noia que es diu Jessica, que és una botànica britànica, que està establerta allà a Colònia, a Colòmbia,
sí.
I una nit la desperta un soroll que ve com d'un altre món, un bum. I a partir d'això ella emprèn un viatge cap a la selva buscant l'origen d'aquest soroll, que només el sent ella, els altres no el senten. Però clar, ella sent aquest soroll contínuament, cada 10
segons.
No ho sé. I això doncs acaba sent un drama d'aquesta dona que comença a experimentar aquest síndrome sensorial i va travessant les selves de Colòmbia, buscant què passa. O sigui, en el fons, és una pel·lícula que et mostra una senyal d'alarma.
I que no saps d'on ve aquesta alarma.
I què fer davant d'aquesta senyal d'alarma, no?
No, està bé, Per això dic que la cartellera d'aquesta setmana, a veure, hi ha cines per tots els gustos i colors.
A més, com que ella és una tècnica, una tia a mitjans, diríem.
Sí, no.
Es veu en el tràiler com imiten el soroll per veure com és i veure com és la ona del soroll per pensar d'on pot venir, què pot
ser...
Si
sona igual que el que ella sent.
Etcètera. Sí. Per tant, no és allò de sentit, oigo voces.
No. Però vull dir que el tractament també hi ha molts silencis, hi ha molta càmera fixa, planos molt llargs...
Sí.
I per tant, és una pel·lícula...
És de les que fa pensar, Montse.
Això mateix.
Que no t'expliquen un conte un cop ja te'l saps, te'n vas a dormir tranquil.
I te'n vas a casa, això mateix. Doncs anem amb una altra.
De cop i volta, el dia següent et despertes amb un soroll i dius, hòstia, ja estàs pensant tu, m'entens? Quan vaig a Colòmbia.
Quan vaig a Colòmbia.
Que he sentit un soroll.
Doncs vinga, ara tornem a Espanya, perquè també és una altra pel·lícula que quasi podríem qualificar d'assaig perotnogràfic, i és la pel·lícula Alma Anciana.
Molo nasi ponam birico, diquiquei. I son gotongato, tocarico.
Alma Anciana està escrita, dirigida i té fotografia d'Álvaro Gurrea. És la seva primera pel·lícula I està feta per una sèrie d'actors no professionals, sí, són en tot cas indígenes de la Java Oriental, que és on està filmada aquesta pel·lícula.
Explico.
Explica.
A veure, tenim Yono, Yono és el protagonista, i és un dels miners que carreguen cada dia grans pedres de sofre a la muntanya del volcà Kawa Ijen. I, per tant, agafen sofre d'allà i el porten doncs, per al poble per utilitzar-lo o per vendre'l, no?
Sí.
Un matí, inesperadament, la seva dona se'n va de casa i això altera la rutina que...
A la que està acostumat.
De la seva vida, no? I des d'aleshores, atrapat en aquest retorn d'anar a buscar el sofre i tal, però també guiat per la fe de recuperar a la dona, s'enfronta en Yono a situacions, totes elles similars, que aniran variant d'aspecte a mida que les seves creences canvien del animisme a l'islam i de l'islam al capitalisme. És una pel·lícula d'etnoficció,
Sí.
I explora, doncs això, l'alteritat, diríem, els demés.
Sí, 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 sí.
I qüestiona el mite del progrés en la realitat neocolonial de les illes d'aquella zona, les mars del sud.
Sí, sí, sí.
Bueno, és bona.
Sí, 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 aquesta, l'Álvaro Gurrea va anar allà a Java i allà sí... ha anat passant temporades i aleshores ell veia com actuaven els nadius i anava gravant-los però sense els mitjans per fer una pel·lícula i va fer, es veu que hores i hores de metratge fins que al final va dir bueno, és que aquí està havent una progressió i per tant necessito anar i fer una pel·lícula i llavors, tot i que està basat en les experiències del que van viure mentre ell es gravava els va fer actuar. Perquè, clar, tot allò que havia gravat de manera artesanal...
No amb una sabata i una espardenya, allò
sí,
no anava.
Sí, 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 sí. Però està bé.
Molt bé, som-hi.
La MIF, la família.
Alors, précieuse, ce foyer, il accueille plusieurs jeunes qui sont dans des situations difficiles. Et ce qu'on vous propose, en tout cas, la première des choses, c'est un endroit qui est... Sécure.
La MIF, la família, és una pel·lícula, és la primera pel·lícula també en aquest cas, de Frédéric Baelif. És una pel·lícula suïssa, està interpretada també per una sèrie d'actrius, bàsicament noies, provinents de cases d'acollida. Ho deixo aquí perquè també és una mena d'experiment, podríem dir, de com funcionen les cases d'acollida a Suïssa.
Sí, a veure, de fet no explica gaire cosa.
No ho explica.
Però bueno,
intenta posar davant del mirall com funcionen.
Sí, i més que res el com es reflexa aquella situació i aquells malestars d'aquella situació. O sigui, és un grup de noies adolescents que han estat internades en una residència on hi ha treballadors socials, no estan soles, i aquesta experiència familiar, entre cometes, força tensions i crea problemes inesperats. Hi ha un incident que desencadena una cadena de reaccions exagerades que la cosa va més. Però en el fons és com... aquestes noies adolescents que estan com obligades a viure juntes quan no tenen res a veure entre elles.
Ah.
I amb treballadors socials que una mica les controlen i les ajuden,
sí.
Els hi diuen això no i això sí. Doncs, bueno, com es pot viure en aquesta situació? Està bé.
Està bé, sí. Molt bé, doncs...
Anem a la següent,
sí,
va.
I a partir d'ara les pel·lícules que queden totes són espanyoles. Vale? Ho dic perquè així ja lo dejo dicho i no caldrà que ho repeteixi cada vegada.
Molt bé.
I la propera és En otro lugar.
¿Qué pensará su nieto cuando se entere lo que Paco le dejó de herencia?
Dos vacas y una burra.
Estas cosas solo te pasan a ti. ¿Y qué vas a hacer?
¿Tú sabes lo que vale una vaca?
En otro lugar, es una película dirigida por Jesús del Cerro y escrita por José Luis Feito. En la pel·lícula intervenen Miguel Ángel Muñoz, que el vam veure en El misteri del tiempo, Al salir de clase o Mares para siempre, Pablo Puyol, de Un paso adelante, Esmeralda Pimentel, de Good Doctor, i Adriana Torrevejano, de Mares para siempre. No tenim puntuació perquè aquestes pel·lícules espanyoles doncs, justament ara s'estrenen i per tant tenim poca informació. Què ens dius de la pel·lícula?
A veure, tenim a Pedro. Pedro és un arquitecte jove que està aturat i està amb el seu tio, que es diu Luis, que és un metge també aturat.
Sí.
I resulta que se n'entenen que l'avi Paco, a qui no ha arribat a conèixer, ha mort. Paco era un arquitecte que va anar a Mèxic a emigrar i a fer fortuna i ha deixat a Pedro en herència, dos vaques i una burra en un poble del nord d'Espanya. Els dos joves deixen la ciutat i se'n van amb la intenció de vendre els animals. Però resulta que els dos s'enamoren del paisatge i de la gent que hi ha allà i estan parats. Per tant, diuen, no sé per què hem de tornar. Durant aquest viatge, el Pedro no només descobreix el seu vincle professional que l'ajunta amb l'avi, o sigui, que també era arquitecte, sinó que, a més, descobreix un paradís inesperat que el transforma i el fa canviar el sentit de la seva vida.
Molt bé, molt bé. Pues venga, parlant de vides, la propera película es La Desvida.
Para una historia contar siempre hace falta un lugar. Y una cosa hay que tener que no se puede romper.
La Desvida es una película escrita y dirigida por Agustín Rubio, la seva primera película. Y en ella intervenen Julio Perillán, de Proyecto Lázaro, Vicky Cristina Barcelona, ¿no? La Paz para los Malvados, y Tabata Cerezo, de Élite o El Infiltrado, las dos series. Aquí sí que hay una puntuación regulareta, y no me extraña, porque es una película de terror. Y por tanto...
¿Que tú las puntúas?
¿Las de terror? No.
Es pot veure malament tu, clar. Però la puntuació que van apareixent en les revistes i això, tu hi fas mà, no? Dius, aquesta és de terror, baixeu-li
la nota.
A veure, tenim a Àlex i Natàlia Dunn, que és una parella, un matrimoni, que segueixen la teoria del decreixement. I viuen en un poble de la Espanya vacía, un poble doncs, sense gent, etc. I allà han aconseguit fer-se un lloc com a autors de contes infantils. Però tot se'n va fer punyetes quan es mor el seu fill, que és fill únic, quan està a punt de fer els 10 anys. Cinc setmanes després del dia que el nen es va gravar i van sortir de casa amb el que duien posat i el nen ja s'ha mort, tornen cap a casa, però amb propòsits diferents. Ella vol fer les maletes i seguir endavant pel seu compte. I ell la vol convèncer perquè es quedi amb ell. Resulta que el problema és que troben un missatge del nen que els convida a embarcar-se en un joc de pistes a la casa.
Sí.
I tot això posa a prova les seves conviccions i trastoca les seves idees. Els descol·loca tots dos i el que segueix és un descens als inferns d'uns pares en una lluita desesperada i irracional per arrebatar el seu fill de les mans de la mort. O sigui, és... Clar, arribes a casa i et trobes un recado del nen, no? I un joc de pistes muntat pel nen, i aleshores...
Aquí és on a mi la pel·lícula ja no m'agrada.
Aquí és on hi ha el terror.
Clar. En fi...
Anem per un altre, Montse.
Seguim. Però és curiós, eh? O sigui, està havent un canvi, Enrique, està havent un canvi i ens ho està ensenyant la cartellera. Perquè tenim aquesta pel·lícula, tenim en el otro lugar, tenim... No, és veritat, Costa Brava, Líbano, que són tot pel·lícules de gent que marxa, que vol un canvi de vida, que vol un canvi de paradigma, que parla del decreixement.
Que diuen que això no pot ser.
Que diuen que això no pot ser. Fins i tot la pel·lícula aquesta del Tim Roth, que la dona se'n va i ella es queda, també és no vull tornar. Sí.
L'única que no és així és la del Maverick, tu.
L'única. Però ja sona... a una altra època.
Sí, és veritat.
I sona a una altra època.
El guió ja és un altre, el tema del que parla.
I després tens aquesta de l'alma anciana i tot això, i dius, ostres, això hem de parar i allò, parem i mirem on som.
Això.
Vinga, seguim. La piel en llamas.
Usted es Frederick Salomon, un mito viviente del fotoperiodismo. De sus manos ha salido la fotografía más famosa de la historia.
La piel en llamas és la primera pel·lícula també del director David Martín Porres, que també fa de guionista sobre una obra de Guillem Clua. De fet, La piel en llamas és una obra de teatre, Aquest Guillem Clua és el guionista del Cor de la Ciutat, a les Rieres, un guionista multipremiat. I la interpreten en els papers principals Óscar Jaenada, de Rambo, Las Blood, o Camarón, o Los Perdedores, el Fernando Tejero, Que no hay quien viva, Días de fútbol, i Ela Cuecu, de Ismael, o Todos arderán. Bueno, doncs això, és una obra de teatre. No té res a veure amb tota la reflexió que he fet abans.
Bueno, pues no et diria jo tant que no. En Frederic Salomon és el protagonista. És un fotògraf que va aconseguir molta popularitat perquè va captar la imatge d'una nena volant pels aires quan va explotar una bomba. Uh-huh. I aquest home torna 20 anys després al país on va prendre la fotografia, per tant, on va haver el bombardeig i on la nena va morir.
Sí.
I torna allà...
Recull un premi, no?
Exacte. Resulta que l'entrevista una noia que es diu Hanna, que és una periodista local, i ella no està d'acord en que ell tingui un premi o en que, bueno, que tothom consideri que aquell treball ha sigut la pera, no? De fet, la Hanna se'l vol carregar, el vol matar.
Està clar el motiu, però...
Com ho saps? Jo no entenc com tens les coses tan clares. Diu, està clar el motiu.
Home, perquè la Hanna és la nena de la foto, que no va arribar a morir.
És igual.
O és una nena que en aquell moment la van enganxar al bombardeig i diu, el tio aquest, per guanyar-se una foto...
Com premien
no
això?
No ha anat a córrer
clar.
A salvar-la.
Però aquella nena, és tota la població, a lo millor.
Bueno,
m'entens?
Sí.
O representa la població,
però
que va passar tot allò. I com, bueno, en fi.
Tenim els dos.
Però no deixa de ser un... una resposta a com s'utilitza
la guerra,
això, la guerra. I com la foto, imatges. Encara que serveixi doncs, per poder donar a conèixer que hi ha una guerra allà i que hi ha desgràcies, doncs com encara allò es mercantilitza també.
Sí, sí. Molt bé. Seguim?
Seguim.
El corazón de Europa.
Hoy, tras muchos años, me he atrevido a ponerme de nuevo el vestido de novia con el que me casé con Julián.
El corazón de Europa es una película escrita y dirigida por Juan Pinzás, que es el mateix director del Viento de Europa, New York Shadows, y es el único director español que es va adherir en els seus moments al Dogma 95. Entre las películas del Dogma 95 hay una trilogía, que es El desenlace, Días de boda o Otra vez, era Otra vez. I en aquest cas, doncs, en el repartiment, en el paper principal, doncs, està el mateix director, Juan Pinzás. A més, l'acompanyen Elke Kruger, Catherine Sorel i Maria Villar. I estem també davant d'un cinema diferent, davant d'un cinema més...
més pinça.
A l'òrbita del cinema dels 60, del cinema d'assaig.
Bueno, sí, aquí tenim un... tenim el director, que és el Julián Pintos, i el seu alter ego, que l'alter ego és ell mateix, com a crític, com a crític d'ell, no? Que estan confinats a casa, aïllats en el camp, a la muntanya, baixa, o fora de la ciutat, i durant la pandèmia, vale? I emprenen, tant ell amb el seu alter ego, un viatge introspectiu en el que coincideixen amb una dona amb màscara de plata, amb una màscara d'aquelles de comediant, de... com es diu això?
Del teatre clàssic, la màscara.
Sí. Això. Doncs, i després també hi ha dos personatges més, que són dos màscares de teatre, que són la musa de la comèdia i la musa de la tragèdia. La cara somrient i la cara molt trista.
Sí.
Molt bé, doncs els personatges atrapats en aquesta idea, en aquest pensament, en aquest túnel del temps, intentaran, com a escapatòria, trobar el cor d'Europa i rememoren o recorden els seus passats vinculats entre si amb el vell continent, deixant aflorar els fantasmes, les pors i tot el més profund que cada un d'ells té i amaga. Per tant, és una pel·lícula d'aquelles que hi has d'anar...
preparat.
Sí.
Però no deixa de ser això que estàvem dient també, eh? Són
reflexió.
Pel·lícules de reflexió.
Sí.
Molt bé. Anem a l'última?
Va, anem a l'última.
L'última, Toscana.
Buenos días. ¿Estás preparado, campeón? No me gustaría estar ahí ahora contigo para echarte una manita. No te entretengas mucho, ¿vale? Tienes hora y media para llegar a la clínica con el esperma.
Toscana està escrita, dirigida i interpretada per en Pau Durà. ¿Vale?
És bo, Pau Durà.
El Pau Durà, també m'agrada molt. També per Eduard Soto, de l'Àguila Roja, al Ministeri del Tiempo, per Malena Alterio i per Francesc Corella. Per tant, són d'aquests actors...
Com si fos ahir.
Merlí, no, més aviat.
Merlí.
Jo, el tràiler m'ha semblat d'aquelles pel·lícules fresques.
Sí.
Sí. Pau Durà va fer Formentera Lady, sí, com a director, i com a actor, doncs això, Merlí, el Crematorio, Salvador Puig Antic, Siete Vides, Plats Bruts, i el Francesc Corella, el mateix. En fi, que acabem amb una pel·lícula fresca, després de tanta sí, pel·lícula sessuda.
Exacte, i és una pel·lícula d'aventura.
Sí, és allò de...
Bueno, contínuament van passant coses. És a dir, a veure, t'explico. Sí. Estem... El Pau Durà, que és el Santi,
sí,
és un crític culinari que està en plena crisi dels 40. I resulta que està travessant la ciutat amb una vespa i a la butxaca hi porta un pot amb esperma, perquè va a una clínica de reproducció assistida per fer una inseminació in vitro a la seva dona.
Mm-hmm.
Molt bé. De cop i volta, un cotxe li fot...
Castanya
a la vespa, i com que ell ja no pot tornar a engegar la moto, para un taxi. Quan va a pagar el taxi no té canvi. Llavors entra en un restaurant, que és el restaurant El Toscana, d'aquí ve el títol. I va allà i resulta que es troba que Ramon, que és el propietari, que és l'Orella,
sí,
és l'Orella, està discutint per telèfon i ell li demana el canvi i entra un tio que es diu Tomàs, que reclama el finiquito, és un cuiner que el va fotre fora
sí,
i no li va pagar el finiquito. El Ramon diu que de res, que no li pensa pagar, que el negoci està molt fotut. Llavors, el Tomàs treu una escopeta de casa, desesperat. I, a veure, al Tomàs se li ha acabat l'atur, ha de pagar la teràpia i ha deixat d'enviar-li calés a Heidi, que és la seva dona, que és sueca i viu a Florència amb el seu fill, Walter.
Sí.
És una història, això, de
bolics, sí,
però divertida, sí, i amb un to molt fresc.
Sí,
molt...
sí, sí. A mi m'agradarà veure la pena d'aquesta pel·lícula, jo no sé si és que el tràiler ens explica massa i el resum també, però està bé. És d'aquelles
sí,
així fresques.
A veure, si el bo és el diàleg
sí,
continu i el... I, bueno,
no, ho fan molt això, bé, almenys el tràiler, la veritat és que...
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs bueno, acabem, perquè teníem una cartellera
immensa. Hem aconseguit
immensa
acabar, en menys de 80 minuts,
Això. Ens renyaran, un dia ens renyaran.
Sí. Va, despedim-nos ràpid, no sé. Amics de Fila Zero,
fins la setmana
que ve, que tornarem.
Adéu.
La setmana.